Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La utilització del Parc de les Aigües a Can Llong començarà aquest mes de març, segons ha anunciat aquesta tarda l'Ajuntament de Sabadell. Ara començaran les dues primeres fases d'aquestes obres, valorades en 6 milions d'euros, que urbanitzaran la part que toca amb l'Avinguda Estrasburg, així com el carrer de les Aigües, conegut pels veïns com el carrer de la Vergonya. La tercera fase de les actuacions, molt més ambicioses, deixarà per més endavant. L'anunci d'avui arriba després que el projecte d'urbanització, que havia de començar, recordem, el mes de setembre del 2016, quedés aturat fins ara. Avui també us explicarem que la reobertura del carrer Tres Creus al trànsit, després de mesos afectat per les obres de l'estació de Renfe Centre, ha anat acompanyada de caos a primera hora del matí. Els semàfors no estaven ben regulats i els vehicles han hagut d'esperar molt per sortir del centre. Això és el que opinaven.
El centre de Sabadell està fet un merder. Vull dir, si no, i això ho patim tots, no? Vull dir que no ho sé. Jo no ho sabia, que avui s'obria el trànsit, però vull dir que estic a l'altra punta, però cada vegada que vinc aquí pues, pateixo d'això, no? De cues i cues, i la veritat que, no sé, per ser el centre de Sabadell, jo crec que s'hauria de mirar d'una altra manera, no?
Sí que sabíem que estava tallat aquesta part, però no esperàvem aquesta hora a punta, pues, que hi ha tant trànsit que no fessin res, que és que portem aquí pues, potser mitja hora des d'allà, des d'abans d'arribar al pàrquing. És bastant bèstia.
També us avançarem que el Fòrum de Salut de Sabadell destinarà la seva segona edició a l'alimentació, tot plegat després de conèixer els primers resultats de l'estudi IMMA, que apunta que els nens cada cop fan menys esport i mengen pitjor. En esports, el jugador del Centre d'Esport Sabadell, Josu Ozcoidi, demana calma per afrontar el tram final de temporada, després de 4 jornades sense guanyar i amb la promoció de permanència a 4 punts de distància. Demà els arlequinats tornaran a entrenar-se pel duel d'aquest cap de setmana contra l'Ontinyent. Són les principals informacions d'aquest dimarts 6 de març que repassem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González a les vies de so. Abans, però, fem una petita pausa per obrir pàgina de serveis.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
I ho fem primer mirant el cel. Mateix tenim 12 graus a Sabadell, temperatures més moderades que en els últims dies. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Francesc Figuerola. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta tònica de temps canviant continua sent la protagonista. S'imposa el cel serè o poc ennuvolat, el quadrant nord-est. Això sí, hi ha ennuvolades que van creixent i van arribant en el Pirineu, Prepirineu, també al terç oest de Catalunya. Aquestes ennuvolades descarreguen ja hores d'ara ruixats de manera dispersa, però localment d'intensitat moderada i acompanyats d'empesta a la zona del Camp de Tarragona. Per tant, alguns d'aquests ruixats una mica més destacats. La cota de neu ha d'anar baixant al llarg del dia, se situa entorn dels 1.200 metres i baixarà cap als 1.000 metres al final de la jornada, fins i tot 800 metres al vessant nord del Pirineu. De cara a demà, una tònica de temps bastant similar, però molt més sol. S'imposarà el cel serè al matí, amb nuvolades encara persistents a la zona del Pirineu, amb cel cobert al vessant nord del Pirineu, amb nevades febles en aquest indret, i també algun ruixat a les comarques del nord de Girona, ja durant el matí. Durant la tarda, sovintejaran les nuvolades en el Pirineu i Prepirineu, amb algun ruixadet també, de poca entitat. La cota de neu ha d'anar pujant. I a la resta de la tarda s'imposarà el cel serè o poc ennuvolat per alguns núvols que arribaran al final del dia. Atenció al vent, que bufarà moderat, en cops forts o molt forts, i en aquest sentit hi ha un avís activat per vent al sector central del litoral i del prelitoral. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora tenim situació molt complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. Trobem retencions a la C58 a Ripollet en els dos sentits. Concretament trobem 6 quilòmetres de cua per anar cap a Terrassa, és a dir, en sentit nord, i 3 quilòmetres en sentit Barcelona. A Sant Quirze també hi ha problemes, aturades de 2 quilòmetres en sentit Barcelona. I a la B30 a Barberà trobem retencions per enllaçar amb aquesta autopista del Vallès col·lapsada en sentit sud. A la P7 i també a l'alçada de Barberà, en sentit sud, trobem problemes per enllaçar amb la B30. I ja si mirem a Barcelona, a aquesta hora trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits, i a la ronda de dalt entre Diagonal i la Meridiana també en els dos sentits. Moment d'entrar en matèria, us avançàvem en titulars. Les obres per urbanitzar el futur Parc de les Aigües començaran aquest mateix mes de març. L'Ajuntament invertirà prop de 6 milions d'euros en arreglar definitivament i després de diversos endarreriments les 7 hectàrees d'aquest parc del barri de Can Llong, seguint la presentació del projecte als veïns i al nostre company Pau Duran. Bona tarda, Pau, què ens pots explicar a aquesta hora?
Bona tarda, Karen. Doncs ara mateix està a punt de cloure ja aquest acte de presentació d'aquestes obres, aquest canvi en la ciutat, als veïns i també a la premsa. Unes obres que han de començar en les seves dues primeres fases al mes de març, la primera i la segona fase d'aquesta urbanització del futur Parc de les Aigües, centrades en el límit oest, perquè ens entenguem, en el tram que toca a l'avinguda d'Estrasburg i que han de tenir un cost de gairebé 260.000 euros. L'alcalde Matías Serracant, present, ha comentat que aquesta obra és un dels deutes que la ciutat, que aquest ajuntament tenia amb el barri i com a tal per això volen iniciar l'ajuntament amb les altres actuacions que hi ha en marxa com la licitació de l'escola Virolet o l'institut que està pendent també en el barri i una possible recuperació de l'estació de la Renfe de Can Llong. El tinent d'alcalde, Juli Fernández, ha explicat també que la data concreta d'inici és aquest pròxim dilluns, dia 12, serà quan comencen la fase 1 d'arranjament i dignificació i la 2 de moviment de les terres del que ha de ser el parc i han de durar 4 o 5 mesos. Aproximadament ens hem de plantar a l'estiu amb aquest parell de fases acabades. Una manera d'acabar el barri, com deien, i que en la seva totalitat, quan s'hagi acabat també la fase 3 de confecció de les diferents zones del parc, ha de rondar els 6 milions d'euros de cost. Un parc que ha de tenir una gran qualitat paisatgística, amb un mirador al costat nord que posi una nova i moderna passarel·la elevada, que han titllat els mateixos regidors d'espectacular, que ha d'oferir 360 graus de visió a la Mola, al Puig de la Creu, al Montseny, a Collserola i, evidentment, a tota la ciutat de Sabadell, incloent també una àrea de jocs infantil a la banda sud i un quiosc bar amb serveis públics. Això inclou també actuacions a la plaça Lisboa, que han de tenir un cost aproximat de més d'un milió i mig d'euros, un projecte que ha d'intentar cosir els dos costats d'aquesta ronda Europa amb plataformes de connexió per vianants i molta vegetació. Hem pogut parlar també, Karen, una mica amb els veïns per veure quina sensació, quin pols li havien agafat en aquesta presentació i hem pogut detectar que per una banda estan satisfets de que comencin aquestes actuacions. Recordem que han patit diversos endarreriments al llarg del temps, però per l'altra banda lamentaven alguns que si s'allarga gaire en el temps no ho acabaran veient.
Moltes gràcies, Pau, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
I no ens movem encara de Can Llong, perquè com apuntava el Pau a la seva connexió, aquest barri és avui una mica més a prop de tenir una nova escola i un nou ambulatori, perquè l'Ajuntament ha anunciat que ja està en marxa el concurs per la redacció dels projectes de l'escola Virolet, que actualment està en barracons, i també del nou cap del barri. Així ho ha licitat el Departament d'Infraestructures de la Generalitat, després de molts mesos d'espera i de reivindicacions dels veïns de l'entorn. A través d'una piulada, el regidor d'Educació, Joan Berlanga, ha assegurat que confia que el pròxim pas sigui la licitació també de l'Institut Can Llong. I de Can Llong al centre, perquè la reobertura al trànsit del carrer Tres Creus aquest matí ha generat un important caos, ja que ha coincidit amb l'hora d'accés a les escoles i s'ha obert el pas dels vehicles abans d'ajustar els semàfors. A més, també s'ha reobert un carril del carrer de l'estació i s'ha canviat el sentit de circulació al carrer Casanovas i Bosch. Mireia Prat, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El carrer Tres Creus s'havia d'obrir a 9:45 del matí, però les tanques s'han retirat abans d'hora ja des de les 9. La llarga cua de vehicles que s'ha generat ha causat malestar als conductors, que consideren que els problemes de mobilitat al centre són constants.
Tenia certa informació de que obririen per fi ja el pas aquest, però no em pensava que era avui, em pensava que encara trigarien una setmana. Jo crec que sí, que anirà millor per la mobilització, el que passa que igualment depèn de quines hores, com que hi ha molts centres educatius per aquí molt a prop del centre, sempre serà un moment conflictiu aquest.
Siempre suelo venir por aquí, voy para abajo, obviamente. Últimamente, cuando estaban las horas, tenía que ir por la parte de atrás y era mucha caravana. Esperemos que esto mejore bastante.
Hi passo cada dia. Importantíssim que l'obrin, perquè estava tot col·lapsat.
Jo treballo aquí al carrer Jardí i la veritat porto 20 minuts per passar del carrer Jardí fins aquí. I no m'ho esperava, la veritat.
El que ha tardat més en obrir-se ha estat el carrer de l'estació, del qual només s'ha deixat un carril perquè Adif manté l'altre encara tallat per les obres que estan llestint. A més, el carrer Casanovas i Bosch ha recuperat el sentit que tenia abans de l'estiu, cap al carrer Estació, tot i que el canvi ha estat més lent perquè s'han hagut de retirar tots els cotxes aparcats. Aquesta és una de les vies que notarà més el canvi i la reducció d'afluència de trànsit, com ha comentat Maria Rosa Cosí, una de les veïnes.
Hem estat molt temps des del juliol, pràcticament col·lapsats. O sigui, aquest carrer, que és molt petit, que té dos problemes importants de trànsit, que són el centre mèdic, que tothom para davant. A més, hi ha un garatge que arriben grues amb cotxes fins que no els descarreguen, però els cotxes no caminen. Bueno, es valia un follon impressionant. I hem passat des del juliol fins ara molt malament. Aquests últims mesos potser s'ha atenuat una mica, per la gent s'ha acostumat. Però, bueno, fatal el trànsit. O sigui, ja tenim moltes ganes que es torni a obrir.
Amb tot això, el regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, ja ha assegurat que en els propers dies s'analitzarà a fons la mobilitat al voltant de l'estació del centre de la Renfe. Pel que fa a la circulació de trens en aquesta estació, es reprendrà el proper 20 de març.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
El Servei d'Urgències i Emergències Socials, el SUES, ha realitzat prop de 1.900 atencions durant el 2017. La xifra representa un augment del 12,5% respecte a l'any anterior, quan el servei es va posar en funcionament. El regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández, ha destacat la consolidació del servei, un sistema pioner a Catalunya per la seva manera de funcionar. Fernández ho ha dit en declaracions al programa Al Matí d'aquesta emissora.
El treballador social, en los CAPs, en los centros de atención primaria que tenemos los equipos de trabajo social del territorio, funciona como si fuese el metge de capçalera y nos atén cuando tenemos las visitas, los controls y todo eso. Pero cuando hay una emergencia, tú no vas al CAP, ni yo. Anemos a la urgencia del taulí, porque es una urgencia. El SUES funciona igual. La gent, quan té una situació d'emergència, acudeix allí. Una vegada que estabilicem el pacient, per dir-lo d'alguna manera, torna cap al metge de capçalera o al treballador social.
Els problemes econòmics, d'habitatge i d'atenció a persones sense llar són els que més habitualment arriben al servei, que pretén donar una primera atenció a situacions d'emergència. De fet, des de les 1.900 atencions realitzades, més d'un miler tenien aquesta tipificació.
A vegades la gent pensa que una cosa és d'urgència i a vegades no és urgència. Però en aquest moment, en aquell moment, per a la persona és una, lo està vivint com una urgència. I nosaltres també li donem molt valor a aquesta funció d'acollida, d'estabilitat, d'estabilització de la situació que viuen molts veïns i veïnes de Sabadell.
Malgrat el bon funcionament, Gabriel Fernández apunta que hi ha aspectes a millorar, per exemple, com donar resposta als casos de persones que no es poden adreçar directament a l'equipament de la plaça del gas. No deixem l'àmbit social perquè els nens sabadellencs cada cop fan menys esport i mengen pitjor. Aquests són els primers resultats de l'estudi IMMA, que investiga l'impacte de diferents elements en la salut de més de 700 nens sabadellencs. Davant d'aquesta situació, el Fòrum de Salut de Sabadell dedicarà la seva segona edició a l'alimentació saludable. Els dies 6 i 7 d'abril s'organitzaran tallers i xerrades a orientar la ciutadania cap a uns hàbits saludables. Així ho ha destacat el regidor de Salut, Ramon Vidal.
El que pretenem és conscienciar, sensibilitzar i arribar. Jo crec que una de les coses que cal dir és que el fòrum d'aquest any amb l'alimentació saludable, el que pretenem és que sigui molt clar, entenedor, adreçat a la ciutadania amb un llenguatge molt, molt senzill, de manera molt senzilla i molt clara. Perquè és la forma d'arribar a les famílies, als pares, als nens, a fer seduïble una fruita, a fer seduïble un legum.
Després d'una primera edició dedicada a la humanització del sistema sanitari, aquest any el Fòrum de Salut començarà amb una conferència sobre com s'alimenten els infants. La complementarà una xerrada sobre què vol dir menjar saludable. Així mateix, també s'ha organitzat un concurs de cuina on adults, infants i joves estan convidats a cuinar les seves receptes per fer més atractius els llegums. D'altra banda, una aplicació alerta on es poden trobar ubicades les plantes que poden causar al·lèrgia amb els seus pòlens. L'APP es diu Plantes i és una iniciativa de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental, l'ICTA. La responsable del projecte, Jordina Belmonte, ha explicat al programa Al Matí què pretén aconseguir amb aquesta idea.
Que dibuixem en els carrers de les ciutats on és que hi ha plantes al·lergògenes amb la flor oberta i que poden causar al·lèrgies. De la manera que tots podem ajudar a ensenyar-los a la gent per quins carrers no és molt adequat passar en aquell moment.
Tot plegat serà especialment útil aquesta primavera quan s'espera un nivell de pol·len més alt de l'habitual. Tot i així, Belmonte explica que encara depèn del temps que ha de fer.
sempre hem de pensar quin temps farà. Com seguís ploguent molt, molt del pol·len se n'anirà a terra i no molestarà tant. Si de cop es posés a fer una temperatura molt alta, cosa que també ha passat a vegades, les plantes s'esgotaran abans aquesta energia que ara tenen ben carregada i també pot ser que no sigui tan greu. I després tinguem en compte una cosa. Una persona al·lèrgica, a partir de que hi ha una certa quantitat d'aquell pol·len que li fa mal a l'aire, ja es troba malament. Que n'hi hagi molt més no li preocupa.
En canvi, si la quantitat és molt alta, podria acabar perjudicant a nous al·lèrgics, que no ho han estat fins al moment.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
És un quart de vuit. Els veïns de les Termes reclamen la reparació de les pistes poliesportives del barri. Les obres per posar al dia aquestes instal·lacions malmeses per l'ús havien de començar el mes de desembre passat, però encara no ho han fet. Per això, des de l'Associació de Veïns reivindiquen l'impuls del projecte, que també servirà per ampliar les pistes, on més de 200 nens realitzen futbol, bàsquet i patinatge cada setmana. Antonio Carballo, vocal de convivència de les Termes, ha assegurat al programa al matí que l'equipament juga un paper clau per garantir la cohesió al barri y también para evitar que los nens estiguin al carrer.
Y lo creo que entre todos los barrios lo que tenemos que hacer es cultura y cultura a los chavales, sacarlos de la calle. Los niños no pueden estar de 5 que salen de colegio hasta las 7 en la calle. Y tenemos que intentar todo lo que se haga es poco para sacar a estos niños de la calle. ¿Ves? Porque es imprescindible estos niños sacarlos de la calle. Porque si un niño está de 5 a 7 en la calle haciendo lo que le da la gana, ¿sabes? Normalmente hay que intentar en hacer pistas, hacer lo que sea y cultura a toda esta gente, ¿sabes?
La reparació de les pistes és la principal reivindicació en l'àmbit urbanístic del barri, però també n'hi ha d'altres. Per exemple, reclamen que es faci un manteniment de les escales que donen accés a la plaça Les Termes i a la seu de l'Associació de Veïns. Des de la seva construcció, fa més de 30 anys, no s'hi ha fet cap actuació per part de l'Ajuntament, al·legant que són propietat privada. I afegim més apunts del dia. Cal Balsac acollirà el 17 de març les terceres jornades consentides, centrades en el feminisme intersectorial. Aquesta és la visió del feminisme que inclou totes les dones, siguin de la cultura o l'origen que siguin, i no d'una perspectiva només occidental. És per això que en la jornada s'han convidat ponents que parlin del feminisme des d'altres punts de vista, com ha explicat Agnès Planes, de l'Aula de l'Esplai.
La primera és la Mili Saulissa, que pertany a un col·lectiu que es diu Afrofèmines, que elles es denominen com a dones negres, amb l'objectiu que tenen d'aquest col·lectiu d'educar, inspirar i entretenir a les dones negres per formar-les i per empoderar-les. Després tenim la Nasira Sediri, és una dona que ha fet una tesi sobre la realitat de la dona de l'Islam i desmitificar aquest patriarcat que està imposat, no? Que no deixa de ser un patriarcat imposat que pot estar a qualsevol religió, no?
La jornada és oberta a tothom i està organitzada pel Moviment d'Esplais del Vallès i l'Aula de l'Esplai. D'altra banda, la línia Barcelona-Sabadell de la xarxa de bus express.cat ha registrat un increment de viatgers del 10% respecte al 2016. El servei va transportar l'any passat més de 172.000 passatgers. La línia Barcelona-Sabadell es va posar en marxa el novembre del 2012. Des d'aleshores, l'augment del nombre de viatgers ha estat del 76%. I un últim apunt, l'exposició de llums creats per alumnes de l'ESTI en inspiració de l'obra de Josep Maria Magem es pot visitar des d'avui al Museu d'Art de Sabadell. Sota el nom de Mirades, posant el punt de llum a Magem, la mostra recull procés de creació que han seguit 5 alumnes de quart de disseny de producte de l'Escola Superior de Disseny. Això inclou un dossier, esbossos i cartells entre diferents materials. L'exposició es podrà visitar fins al 6 de maig del 2018.
Els teus desplaçaments per la ciutat més còmodes i ràpids amb els autobusos de la TUS.
Viatge relaxada, viatge tranquil. Agafa l'autobús.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Fer voluntariat al Casal dels Infants és la clau.
La clau per acompanyar infants, joves i famílies que volen tirar endavant.
La clau per apostar per la igualtat d'oportunitats.
La clau per transformar col·lectivament els barris.
Tu també pots ser la clau. Vine a fer voluntariat al Casal dels Infants.
Escriu-nos a voluntariat@casaldelsinfants.org
o truca'ns al 93 317 0013.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mali. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Benvinguts a Fet i Dit. Avui ens acompanya la Carolina, responsable d'atenció a la vulnerabilitat de Gas Natural Fenosa. Explica'ns.
Hola, doncs el més important que vull dir és que si estàs en situació de vulnerabilitat pots trucar-nos al 900-724-900 i t'ajudarem.
L'atenció i el telèfon són gratuïts, oi?
Sí, sí, i tant.
Gas Natural Fenosa. Fet i Dit.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món a Ràdio Sabadell.
Sortim de Sabadell i de la comarca per acostar-vos altres informacions del dia, un dia més marcades per la política. El ple d'investidura serà dilluns que ve, 12 de març, a partir de les 10 del matí. El president del Parlament, Roger Torrent, l'ha convocat després de proposar el número 2 de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, com a candidat. Precisament la defensa de l'exlíder de l'ANC a la presó de Soto del Real ha presentat dos escrits als tribunals Constitucional i Suprem on es demana el seu alliberament o que pugui acudir al ple. De fet, d'altra banda, el Tribunal Constitucional ha evitat pronunciar-se sobre si és possible la investidura de Carles Puigdemont. D'aquesta manera evita respondre al recurs del govern espanyol al·legant que l'escenari ha canviat amb aquesta candidatura de Sánchez. Amb tot, tampoc en pren cap mesura cautelar. I a tot això, la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, creu que la decisió del Tribunal Constitucional és pertinent. Tot i això, insisteix que no és possible una investidura no presencial. Més coses, Hisenda demana a la Generalitat que aclareixi si ha donat ajudes a entitats sobiranistes, periodistes i grups de comunicació des del 2015 fins ara. La demanda la signa el secretari d'Estat d'Hisenda, José Enrique Fernández de Moya, que vol aclarir quants diners públics s'haurien destinat a entitats o persones vinculades a aquestes per donar suport al procés independentista. A la llista d'aquestes persones finançades hi hauria Jordi Sánchez, Jordi Cuixart i empreses com Mediapro o el diari Ara. I un últim apunt, el director del Centre Nacional d'Intel·ligència, Félix Sanz Roldán, ha comparegut aquesta tarda al Congrés dels Diputats per explicar els vincles dels serveis d'intel·ligència amb l'imam de Ripoll. Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Una informació esportiva que ens acosta al Marc Pijuan. Bona tarda, Marc.
Bona tarda, Karen.
Josu Ozcoidi ha fet una crida a la tranquil·litat. En el dia de descans del centre d'esports, el jugador donostiarra ha volgut demanar calma per encarar de la millor manera possible el tram final d'aquesta temporada. Tot plegat després que l'equip arlequinat fa 4 jornades que no guanya i té la promoció de permanència a 4 punts de distància.
Ara bé, el petit extrem basc del Sabadell treu pressió a l'equip i està convençut que la feina que porten fent fins ara aquesta temporada acabará teniendo recompensa.
Yo creo que nervios no, más que nada por, yo creo por lo bien que lo hacemos y lo bien que trabajamos. Es verdad que cualquiera puede decir ya, pero si no metemos, vamos abajo. Yo creo que al final, tarde o temprano, los equipos que hacen bien las cosas, al final el premio termina encontrándolo. Entonces yo creo que no es ahora momento de ponernos nerviosos, para nada. Además, vamos a seguir trabajando, ahora toca Ontinyent y iremos a muerte.
Josu també ha dit que aquest Sabadell està capacitat per a donar la cara davant les adversitats si, arribats al cas, hagués de lluitar per la permanència tot plegat a un dia de començar a preparar el duel del cap de setmana contra l'Ontinyent, un rival que enguany està fent les coses molt bé, tal com reconeix el jugador de Sant Sebastià.
El Ontinyent está ahí porque se lo merece. Es verdad que los partidos que quedan van a ser muy difíciles porque casi todos se juegan algo y el Ontinyent ahora encima es un campo artificial, ellos están en buena dinámica también. Pero bueno, nosotros haremos nuestro trabajo, defender bien, intentar hacer portería cero e intentar meter el gol.
Demà els de Toni Saligrat tornaran als entrenaments. Un cop finalitzi l'entrenament matinal, compareixerà en roda de premsa Dani Gómez per valorar l'actualitat de l'equip.
I de futbol a futbol sala, perquè l'Escola Pia ha passat ronda a la Copa Catalunya de futbol sala en un derbi ciutadà. Els de Can Colapi van guanyar 2-4 diumenge l'amics del Pou Nou Escorial en el partit disputat al Pavelló del Nord. Borja Burgos, tècnic local, assegura que l'objectiu és arribar a la final a 4 d'aquesta competició.
Així és. És el objectiu principal que ens marquem a principi de temporada, és algo que no ha aconseguit mai l'equip i ens fa molta, molta il·lusió i esperem que aquest any sí que ho puguem aconseguir.
L'amics del Pou, per la seva banda, va plantar cara tot i el 0-3 al descans, però no va poder fer res per sorprendre els escolapis. Cinto Aranda, jugador de l'equip dels Marinals, reconeix que es van complir els pronòstics.
Veníamos con la idea de que era muy difícil, de que es otro nivel, de que estos de la Pía son otro nivel. Para mí es el mejor, uno de los tres mejores equipos de segunda B, con eso te lo digo todo. Vienen de entrenar dos o tres días por semana, más partido ayer. Nosotros entrenamos un día y a puras penas, pero se mudó la cara hasta el final y bueno, y contra las cuerdas hasta el final, hasta el último segundo, contra les cuerdes.
La Pia espera ara arribar a la cinquena ronda de la Copa, qui encara ha de jugar és el Natació Sabadell, que el dia 15 visitarà l'Institut Icària 7-10 buscant també el bitllet per aquesta eliminatòria.
Tot plegat en un cap de setmana rodó per l'Escola Pia, que també va sumar una nova victòria a la segona B d'aquest esport.
Els de Can Colapi han pujat fins al quart lloc i se situen a només 2 punts de la tercera posició, que dona dret a disputar la pròxima edició de la Copa del Rei. La pròxima cita de l'Escola Pia a segona B de futbol sala serà a casa contra la Unió Santa Coloma. Per la seva banda, el Natació Sabadell va posar contra les cordes el líder de la categoria, el Manresa. Els de Diego Blanco van mostrar tot el seu potencial en una pista molt complicada i només una errada als últims segons del partit els va privar de puntuar. El tècnic del club afirma que competint així acabarà la Lliga amb millors sensacions.
Hasta que faltaron 4 segundos. La verdad que el equipo rayó un grandísimo partido. Ya lo hablábamos antes, ¿no? Cuando se compite así, la verdad que se puede ir al fin del mundo. Creo que hay plantilla suficiente para competir así contra todos y no solo contra Manresa.
Aquest dissabte el Natació Sabadell buscarà tornar al camí de la victòria davant el CCR Castelldefels, el segon classificat de la Lliga.
El Club Natació Sabadell femení de vòlei s'ha classificat per les fases d'ascens a Superliga 2, faltant 2 jornades per al final de la Lliga regular. La victòria nedadora per 0-3 diumenge a Saragossa, a la pista del FISIAP Zaragoza, al CUE, permet a les Dugo Gotuzo tenir un final de Lliga plàcid, amb el bitllet per fases garantit.
Avui ha passat per l'hotel suís d'aquesta casa una de les protagonistes d'aquesta gesta, la capitana de l'equip, Ana Jiménez. La jugadora del club ha admès que aquest any serà difícil ascendir i que l'equip estarà més ben preparat en 1 o 2 anys.
Potser ara mateix, que som un equip tan jove, sent realista 100%, potser no, seria molt guai, però jo penso que d'aquí un any, dos, que l'equip estigui més format, més madur, sí que podria ser un objectiu més real. Sincerament, òbviament, ojalà poguéssim pujar i es pogués fer.
Aquesta fase d'ascens a Superliga 2 es jugarà a Albacete o Bilbao. Encara està per determinar la seu. L'equip encara té 2 partits abans d'acabar la Lliga, el primer aquest cap de setmana a casa contra l'Ipsa.
I un apunt ràpid de futbol formatiu per parlar del paper del Mercantil a la Preferent, que aquest cap de setmana va guanyar un rival directe a l'Andorra en el seu objectiu de buscar l'ascens. Els de Dani Fernández van derrotar 0-1 als andorrans, un resultat que els consolida la segona posició de la Lliga a només 3 punts del liderat.
Un gol de Joan Poc als 75 minuts de el partit va donar la victòria als blaugrana en un duel molt igualat. Els 3 punts permeten a l'equip de Fernández consolidar-se així com un dels favorits a l'ascens. En el mateix grup 3, que el Mercantil, també hi és el Sabadell B, que va guanyar 2-0 al Júpiter i se situa 6è a la Lliga. Al grup 2, el Sabadell C va perdre 2-0 al camp del Granollers, mentre que al grup 4, el Can Rull Rómulo Tronchoni va perdre 2-0 contra la Fundació Esportiva Grama i segueix lluitant per mantenir la categoria.
Moltes gràcies, Marc. Bona tarda.
Fins ara.
Fins aquí el Notícies Vespre d'avui, on us hem explicat mitja hora d'informació local, general i esportiva que podeu trobar ampliada al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. Ho deixem aquí per avui a la 94.6, però tornem demà al matí amb el magazín d'aquesta casa, al matí, i després els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.